A Ràdio Estel, pàgines que m'han corprès, amb Teresa Forcades i Vila.
Molt bona nit. Benvinguts a la 81a emissió del programa Pàgines que m'han corprès. Aquest no és un programa sobre llibres, sinó un programa sobre com els llibres ens fan sentir, sobre com els llibres són capaços d'inspirar-nos. Avui hi ha dues paraules en el glossari que fa referència al text d'avui. La primera és la paraula tornaveu, aplicada amb algú que repeteix el que li diuen, que no actua per compte propi. Tornaveu, que torna la veu. I la segona paraula és l'adjectiu defès. Defès, amb la E oberta, que significa prohibit. També comentar que sortirà el nom del protagonista i que no el llegiré, tal com està escrit en el text, per no donar entenent abans d'hora de quin és el text d'avui i, per tant, només diré la inicial. Teniu, tanmateix, mala influència, Lord Henry, tan dolenta com diu Basil? Una bona influència no existeix, senyor G. Tota influència és immoral. Immoral des del punt de vista científic. Per què? Perquè influir damunt d'una persona és donar-li el propi esperit. Ja no pensarà amb els pensaments naturals. No s'abrandarà amb les seves pròpies passions. Les seves virtuts no seran seves en realitat. Els seus pecats, si aquesta cosa existeix, són manllevats. Esdevé un tornaveu de la música de qualsevol altra persona. Un actor d'un paper que no ha estat pas escrit per ell. L'objecte de la vida és el desenrotllament propi. Realitzar perfectament la pròpia naturalesa, heus ací, per què està ací baix cadascú de nosaltres. La gent té por d'ells mateixos avui dia. Han oblidat el més alt de tots llurs deures, el deure de cadascú amb si mateix. Naturalment són caritatius, nodreixen els famolencs i vesteixen els captaires, però les seves ànimes es moren de fam i van nues. El coratge ha fugit de la nostra raça. El terror de la societat, que és la base de la moral, el terror de Déu, que és la base de la religió, aquestes són les dues coses que ens governen. I encara. Et tombeu tot just el cap una mica cap a la dreta. D, com un bon minyó, digué el pintor, absorbit per la seva tasca i convençut tan sols que en aquell rostre d'adolescent havia aparegut un aire que mai fins aleshores no li havia vist. I encara, continuà Lord Henry, amb la seva suau veu musical i amb el graciós ondular de la mà, que sempre era la seva característica i que ja tenia en els seus dies d'Eton. Jo crec que si un home visqués la seva vida total i completament, donant forma a cada sentiment, expressió a cada pensament, realitat a cada somni, jo crec que el món guanyaria un tal impuls de fresca joia que oblidaríem totes les malalties del medievalisme i retornaríem a l'ideal hel·lènic, a quelcom tan ric, tan exquisit, com pogués ser l'ideal hel·lènic. Però l'home més coratjós d'entre nosaltres té por d'ell mateix. La mutilació dels salvatges té una tràgica supervivència en la pròpia negació que marceix les nostres vides. Som castigats pels nostres refusos. Cada impuls que provem de no rear germina en el nostre pensament i ens emmetzina. El cos peca una vegada i ja ha complert amb el seu pecat, perquè l'acció és una mena de purificació. No en resta res més aleshores que la collita d'un plaer o el luxe d'un plany. La sola manera de deslliurar-se d'una temptació és de caure-hi. Proveu de resistir-la i la vostra ànima emmalalteix aspirant a les coses que s'ha defès a si mateixa, amb el desig d'allò que les seves lleis monstruoses han fet monstruós i il·legal. Ha estat dit que els més grans esdeveniments del món tenen lloc en el cervell. És en el cervell, i tan sols en el cervell, on els grans pecats del món prenen també lloc. Vos, senyor G, vos mateix, amb la vostra jovenesa rosa i vermella i amb la vostra minyonesa rosa blanca, heu tingut passions que us han estamordit, pensaments que us han omplert de terror, somnis de dia i de nit, la memòria dels quals tenyiria les vostres galtes de vergonya. Tota influència és immoral. Immoral des del punt de vista científic. Aquesta, almenys, és l'expressió de Lord Henry, aquest personatge que el monòleg del qual ha ocupat la major part del fragment que he escollit per avui. Lord Henry representa una filosofia particular que crec que, vaja, a mi almenys m'ha interessat de poder reflexionar-hi una mica més. Quan diu que tota influència és immoral, és interessant que en el text està expressant un principi i amb els seus fets l'està contradint. En el mateix moment que li diu a aquest jove que s'està deixant pintar per un pintor i que per tant està quiet, i doncs a dalt d'una mica de pedestal o de plataforma, mentre el pintor el pinta i aquest Lord Henry li va desgranant el seu ideal de vida. I li diu això, que tota influència és immoral, i el text ens diu que el pintor nota que en el noi li apareix una expressió nova al rostre. És a dir, que Lord Henry està exercint sobre d'ell la seva influència. Hi ha d'aquesta novel·la una pel·lícula, o més d'una, de fet, però en una, que és una mica antiga, la pel·lícula, afegeixen en el guió de la pel·lícula un detall que no apareix en la novel·la. I aquest detall és que mentre el noi posa damunt de la plataforma i Lord Henry desgrana la seva filosofia de vida, Lord Henry caça una papallona bellíssima d'unes grosses ales acolorides. La caça, la mata sofisticadament fent-la ofegar, i és aquesta papallona caçada la que en la pel·lícula simbolitza el que li està passant en aquest jove, que davant de la brillantor, l'eloqüència i les disquisicions d'aquest aristòcrata experimentat que és Lord Henry, queda pres, aquest jove, queda anul·lat per aquell mateix que li està dient que tota influència és immoral. I a sobre, després li podria dir i no és que no t'hagués avisat. L'obvietat d'aquesta novel·la és que el qui vol ser plenament ell mateix, com diu Lord Henry, rep el seu primer impuls de fora, d'una persona, d'un llibre, en el cas de la novel·la, i finalment viu fora de si, de manera que acaba, però no vull dir com acaba, perquè estem tot just a la primera frase. La genialitat de l'autor d'avui, la genialitat de l'autora, potser autora d'avui, és aquesta capacitat d'eloqüència, gairebé de tipus sofista, que t'arrossega en la seva cadència i en la seva concatenació lògica a llocs que el propi pensament no considera com a ni correctes ni coherents amb el que pensa, però que és aquesta capacitat de portar-t'hi, aquesta capacitat d'influència, la que demostra aquest text elegant i ben construït, i a més en la novel·la els fets van contradint allò que la paraula expressa. I en la manera com ho contradeixen, i en la manera com això, diríem, queda obscurit a la vista del qui llegeix, estriba, crec, una de les característiques més peculiars d'aquesta autora o autor d'avui. Naturalment són caritatius, nodreixen els famolencs i vesteixen els captaires, però les seves ànimes es moren de fam i van nues. Oh, com em va impressionar aquesta frase la primera vegada que la vaig llegir. Està fent una cita indirecta, bíblica o evangèlica. Això de nodrir els famolencs, donar menjar als qui tenen fam, donar vestit als qui van nus. Aquesta és una expressió que Jesús utilitza en la escena anomenada de l'últim judici en l'Evangeli de Mateu, capítol 25, quan diu que en aquest darrer judici el criteri que es farà servir per distingir els que van a la dreta i els que van a l'esquerra, entenent la dreta com els que van al cel i l'esquerra com els que queden allunyats d'aquesta realitat de plenitud que la literatura bíblica anomena cel. Aquests, el criteri, deia, és tu has visitat en el qui està a la presó, has vestit el qui està nu, has alimentat el famolenc, has donat de beure l'assedegat. Doncs bé, així comença la frase d'avui. Naturalment són caritatius, nodreixen els famolencs i vesteixen els captaires, però les seves ànimes es moren de fam i van nues. Els famolencs els donen menjar, però ho fan des d'un lloc que no és un lloc autèntic. Almenys així és com pensa Lord Henry i com ho expressa l'autor o autora d'avui. Nodreixen els famolencs, però no ho fan des de la llibertat de la seva convicció personal. Ho fan, ens ho ha dit també en el text que hem escoltat, per aquesta cosa que Lord Henry considera que és la base de la societat, que és la por. La por al que diran, la por a marxar del pas que marquen els altres, la por a singularitzar-se i a poder ser assenyalat amb el dit com algú que no és com els altres. Si aquesta és la base d'aquesta caritat, Aquest nodrir els famolencs deixa la pròpia ànima afamada. Aquest vestir els captaires deixa la pròpia interioritat nua. Una crítica, doncs, directa a la, podríem dir, externalització, també podríem dir la hipocresia, tot i que no es descarta que això li pugui passar amb algú que actua de bona voluntat, però en qualsevol cas seria un actuar de bona voluntat que se li pot aplicar la dita de l'Evangeli. Com vas a treure l'estella de l'ull del teu germà i no t'adones que tens una viga en el teu ull? Així que cal ser perfecte per poder ser caritatiu. De nou, la fluïdesa retòrica de l'autor o autora d'avui ens ha portat amb un atzucac. I nosaltres, rai, que ens ho escoltem des de casa. Però aquest pobre adolescent que entra en contacte amb aquesta verborrea de Lord Henry queda, com he comentat a la primera frase, queda atrapat com aquella papallona en la seva xarxa. Jo crec que si un home visqués a la seva vida total i completament, donant forma a cada sentiment, expressió a cada pensament, realitat a cada somni, jo crec que el món guanyaria un tal impuls de fresca joia que oblidaríem totes les malalties del medievalisme i retornaríem a l'ideal hel·lènic. Una altra frase que em va corprendre, sobretot per aquesta part que diu: guanyaria el món un tal impuls de fresca joia. Perquè sí que, independentment d'aquesta consciència que ens trobem davant d'un desplegament de retòric, de focs d'artifici retòrics, podríem dir, i que, per tant, la contundència de l'expressió no té per què anar acompanyada de la consistència o la seriositat del contingut, però és cert que aquesta sensació que fa falta la fresca joia en el món i que fa falta precisament perquè manca aquest coratge de ser una mateixa o un mateix, això sí que és quelcom que comparteixo amb aquest Lord Henry, que és el caràcter més immoral, diguéssim, de tota aquesta novel·la. Però és o no és cert que aquesta voluntat o aquest, sí, coratge de ser és quelcom desitjable i és quelcom que, si n'hi hagués més, l'entorn social, les relacions, les famílies, les parelles, les comunitats, tindrien aquest impuls de fresca joia que l'autor o autora d'avui associa al medievalisme. Amb això no hi puc estar més en desacord. El medievalisme contraposat a l'ideal hel·lènic, a l'ideal grec, d'una Grècia clàssica, en la qual sabem que les dones estaven tancades en el gineceu i o bé eren mestresses de casa o bé ataires, que era el nom que es donava en el que podríem dir cortesana. O sigui, la dona que tenia accés a l'espai públic era perquè, doncs, estava classificada com a dona de companyia, no només per al plaer sexual, sinó en general d'una forma ampla. Companyia intel·lectual, companyia artística, però fora d'aquest àmbit familiar que es reservava en el gineceu. Això ho comento perquè, quan es parla de l'ideal hel·lènic, Segurament que res no és més lluny de la ment de l'autor o autora d'avui que pensar en el gineceu. Pensa en aquesta capacitat de pensament lliure, en aquesta capacitat de creativitat, aquest interès i curiositat pel món i aquesta manca de jou religiós. I per això ho contraposa l'autora o autor d'avui amb el món medieval, de la cristiandat medieval, on he dit que no puc estar més en desacord perquè és en aquest món medieval, que evidentment li reconec les mancances i els límits i no desitjo tornar-hi, però és en aquest món medieval on les dones precisament tenen i despleguen una prestància i un prestigi social que no havien obtingut ni, crec, han obtingut en altres èpoques. Cada impuls que provem de no rear germina en el nostre pensament i ens emmetzina, ens enverina. Tot impuls, diu, que provem de no rear. I doncs, què queda? L'hedonisme, la recerca del plaer com a única possibilitat? No necessàriament. Hi ha una saviesa en aquest reconèixer els propis impulsos, no com allò únic que ens pot servir de guia, que seria la versió de Lord Henry i en la seva recerca del plaer, sinó reconèixer els propis impulsos com quelcom que no podem anorrear, com a quelcom que només podem oferir. Oferir vull dir quan ens orientem a aquest amor més gran que ens ha fet i que ens acompanya i que ens espera al final del nostre camí, no ho fem des del domini de si mateix. Això seria l'actitud del fariseu, que es planta dret davant de Déu i li agraeix, evidentment li agraeix, però el que li està agraint és el seu domini de si, la seva capacitat de viure tal com Déu vol que es visqui. Mentre que, com sabeu en la paràbola, el publicà està agenollat un tros lluny, no gosa ni alçar els ulls i només diu davant de Déu: jo sóc un pecador. És precisament aquesta insistència, aquesta radicalitat del cristianisme en la afirmació de la insuficiència humana, de la mancança humana, per poder ser allò que Déu espera que sigui, el que irrita i ha irritat tant a vitalistes com és l'autor d'avui o l'autora d'avui o filòsofs com Nietzsche en la seva rebuig d'aquest home feble, d'aquest home que es considera, aquest ésser humà, que es considera a si mateix mancat o incapaç. No és, però, l'ésser humà cristià, un ésser només mancat o incapaç. És tan sols mancat o incapaç si queda tancat en les seves pròpies forces, però perquè està cridat a obrir-se a una relació d'amor. I és només aquesta relació d'amor amb Déu, amb els altres, la que és capaç de planificar-lo, la que és capaç de dur-lo a plenitud. Som al segle XXI i això segueix essent, igual que en el segle primer, difícil d'entendre, de creure. Thank you. text d'avui pertany a l'obra El retrat de Dorian Gray, d'Oscar Wilde. Obra escrita el 1890. D'Oscar Wilde ja vaig fer un programa dedicat a una altra obra seva molt menys coneguda que es titula De Profundis i que són les cartes que Oscar Wilde va escriure des de la presó. Oscar Wilde va ser acusat d'haver seduït amb un jove i va ser condemnat en aquella època a l'homosexualitat. Estava condemnada amb penes de presó quan va néixer Oscar Wilde, amb penes de mortals, de pena de mort, però ja quan ell va ser adult havia canviat la llei, eren penes de presó, va estar 2 anys a la presó i des d'allà va escriure una carta en aquest jove que l'havia traït i és una carta impressionant que li vaig dedicar, com dic, un programa. L'obra d'avui, molt més coneguda, com he dit també, hi ha hagut pel·lícules i en relata aquesta transformació d'aquest jove bellíssim en un monstre moral, però una transformació que no reflecteix en el seu rostre perquè es reflecteix en el retrat que aquest pintor va fer d'ell quan tenia tot just 20 anys. El fragment del retrat de Dorian Gray d'Oscar Wilde l'hem escoltat en la traducció de Rafael Tasis i Marca. I això és tot per avui. Us hem acompanyat Antoni Huguet a les vies de so i Teresa Forcades al micròfon. Fins dimecres vinent i que tingueu molt bona nit i una molt bona setmana.